L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Tota obra musical i la seva interpretació estan subjectes al judici de tothom que l'escolti. Aquesta tasca la solen realitzar els crítics. L'escriptor George Bernard Shaw va dir que el crític és com l'eunuc en un harem. Sap com es fa, però no ho pot fer. Avui, amb el suport crític de B. Aguilar, el control tècnic, crítica musical a l'espia de Mahler. La crítica musical va néixer al segle XVII, al mateix temps que una nova classe social, la burgesia, començava a desenvolupar-se, i amb ella les bases de la il·lustració, il·luminant el pensament a través de la llum de la raó contra la foscor de la superstició. A Itàlia, el centre de les discussions musicals era el gènere nascut en aquell país, l'òpera. El mateix succeïa a França, mentre a Alemanya Johann Adolf Schiff comença a escriure crítiques menys especialitzades, amb un afany didàctic a l'abast de tothom. Una de les dianes de les seves crítiques va ser Johann Sebastian Bach, de qui va escriure el següent, obrim cometes. Aquest gran home seria l'admiració de nacions senceres si tingués més gràcia, si no privés de naturalitat a les seves obres pel seu caràcter recarregat i confús, i no enfosquís la bellesa amb la seva excessiva artificiositat. Tanquem cometes. Desconec quina obra de Bach va ser la que provocà aquestes paraules de Schiff, però segur que no va ser aquest fragment del concert de Brandenburg número 2, que potser no sigui graciós, però acordareu amb mi que és molt agraciat. Ens el mostren els jardiners musicals de Il Giardino Armonico. Thank you. llengua anglesa, un dels primers crítics fou el compositor britànic Charles Atkinson, qui el 1752 va deixar escrit en el seu llibre Assaig sobre expressió musical que la música de Geminiani era molt millor que la de l'autor del Messias, Handel, que aleshores residia a Londres. Per saber si compartim l'opinió d'Atkinson, escoltem primer un moviment d'un dels concerto grosso de Geminiani. Ah, un detall que cal tenir en compte a l'hora de valorar les paraules d'Atkinson. El seu mestre de composició era italià i es deia Geminiani. El mateix, la música del qual ara comença a sonar en les mans dels membres de la Capella Istropolitana. I ara el comparem amb un fragment d'un altre concerto grosso dels que no agradaven a Atkinson, el número 2 de l'Opus 7 de Handel, en les mans de l'orquestra barroca anglesa inspirada per John Eliot Gardiner. Les comparacions són odioses? Sí, potser no. Thank you. L'opinió més majestuosa que va rebre Mozart en vida sobre la seva música la va fer en viu i en directe l'emperador Josep II, qui després d'assistir a l'estrena de l'òpera El rapte del Serrall li digué al compositor això que ara ens recorda la pel·lícula Amadeus.
Bueno, Herr Mozart, un gran esfuerzo. ¿Qué digo grande? Más aún. Un excelente esfuerzo. Esta noche nos habéis dado... algo nuevo.
Es nuevo. Es nuevo, señor.
Sin duda.
Y si decís que os ha gustado, es que os ha gustado.
Naturalmente que me ha gustado. Es muy buena, desde luego. Aunque en algún pasaje resulta... un poquito...
¿Un poquito qué, majestad?
¿Cómo expresarlo? En ocasiones parecía tener... ¿cómo diría yo? ¿Cómo dirías tú, director?
Demasiadas notas, majestad.
Exacto, es la expresión justa. Demasiadas notas.
No lo entiendo. Tiene las necesarias, majestad. No requiere ni una nota más ni menos.
Sí, tal vez. El número de notas que puede captar el oído humano en una velada es limitado. Eso no es cierto lo que digo, querido compositor de cámara.
Sí, sí. En general, sí, majestad.
Eso es absurdo.
Amigo mío, no os lo toméis así. Vuestro trabajo es delicioso. Tiene calidad. Yo creo que aún sobran algunas notas. Solo eso, quitándoselas quedará perfecto.
Si volem saber quantes notes hi ha al Rapte del Serrall, només hem de comptar-les. Amb l'obertura en tindrem prou. Ens les enumera una a una l'Orquestra de Cambra d'Europa conduïda per Yannick Neset-Segan. No us descompteu.
Thank you.
grapat de crítiques als compositors que després han estat declarats majúsculs per la història de la música han estat recopilades per Nikolai Slonimsky, compositor i escriptor rus, en el seu llibre Lexicon de la invectiva musical. Slonimsky, nascut a Sant Petersburg, emigrà als Estats Units a la dècada dels anys 20 del segle passat, on arribà a ser director assistent de Sergei Kuzevitsi a l'Orquestra Simfònica de Boston i estrenà obres del compositor Edgar Varèse, la música del qual ens acompanya com a taló de fons d'aquestes paraules. Slonimsky era un home amb un abundós sentit de l'humor, aspecte que, sens dubte, va afavorir la seva longevitat, doncs va viure més d'un segle. Morí el dia de Nadal del 1995 als 101 anys d'edat. Amb el seu llibre sobre la crítica musical, Slonimsky va demostrar que la música és un art en procés i que les objeccions formulades a cada innovador musical es deriven de la por al canvi per part dels altres, de la no acceptació del que és desconegut, del que és nou i obre nous camins. Per això, els que van rebre les crítiques més sagnants foren els músics que gosàrem d'explorar noves vies, els innovadors, com, per exemple, Beethoven, el compositor avui aclamat per tot el planeta, la música del qual s'ha convertit en l'himne del nostre continent Europa, també va tenir en el seu moment i de manera literal mala premsa. Això és el que va dir un crític de la seva inofensiva sinfonia número 2, és a dir, quan Beethoven començava a ser el Beethoven que tots admirem. Obrim cometes. Aquesta obra és un monstre insensible, un drac retorçant-se horriblement ferit que es nega a expirar. I encara que l'hemorràgia en el final hauria de resultar fatal, la bèstia batega encara amb fúria, amb la cua alçada. Tanquem cometes. Donem-li una sonora ullada a aquesta bèstia, escoltant la música que ha provocat aquestes paraules més pròpies d'un relat de terror que d'una crítica musical. El darrer moviment de la segona sinfonia de Beethoven. Ah, i si entre aquestes notes que ens tradueix Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra Simfònica Bolivariana hi trobeu la cua alçada de la bèstia a la que fa referència el crític, feu-m'ho saber, si us plau. Moltes gràcies.
Thank you.
També sabem d'algun creador que va assumir els dos papers, el de compositor i el de crític, com és el cas de Robert Schumann, qui l'any 1834 fundà el Nou Diari per a Músics, en què escrivia sota dos pseudònims, el de Florestan, quan volia expressar-se de manera més apassionada, i el d'Eusebi, quan pretenia de ser més líric. Per cert, aquest desdoblament literari de la personalitat de Schumann va tenir la seva correspondència en la vida real. Schumann va morir en un psiquiàtric i patia d'un trastorn bipolar. Les crítiques de Schumann lloaven sobretot les partitures de Mozart, Beethoven i Bach, aleshores no massa valorades. El cas és que Schumann també va fer servir la música per il·lustrar les seves crítiques, com en aquest moviment del seu recull per a piano Carnaval. És la dansa de David contra els filisteus, és a dir, dels defensors de la bona música contra els afeccionats al virtuosisme fàcil. Ens l'ensenyen les mans del pianista Eugene Kissin. D'entre tots els compositors, el més fustigat per la crítica al llarg de la història, segons ens fa saber Slonimsky en el seu llibre, va ser Richard Wagner, a qui li dedica 27 pàgines, fet que no és gens d'estranyar, doncs fou ell, Wagner, el primer que va posar la tonalitat a remull d'un dissolvent. Les floretes més sovintejades dedicades a Wagner van ser les següents: comunista, el 1855, Boig i mira per on, també Eunuc. Fins i tot Wagner va ser comparat amb l'anticrist, com es desprèn d'aquesta crítica que l'historiador Joseph Klein li va escriure el 1871. Obrim cometes. El soroll diabòlic d'aquest home tossut, farciments de bronze i de serradures inflats, és d'un engrandiment increïblement destructiu. Wagner és el director general de música de l'infern. Tanquem cometes. Doncs dic jo que si l'infern sona com aquest Lohengrin, no ens calen cels. Altres han estat més enginyosos criticant la música de Wagner, com per exemple l'escriptor Oscar Wilde, qui li dedicà aquest elogi enverinat en la seva obra de teatre, El retrat de Dorian Gray. Obrim cometes. La música de Wagner és extraordinària. Sona tan fort que un pot parlar tota l'estona sense que els altres escoltin el que diu. Tanquem cometes. A mida que la música se submergia cada cop més en l'atonalisme, la incomprensió de la crítica creixia. Així, el concert per a violí d'Arnold Schoenberg, pare reconegut del dodecatonisme, va ser qualificat d'aquesta manera en una crítica dels anys 40 del segle passat. Obrim cometes. El nou concert per a violí de Schoenberg combina els millors efectes de so d'una gallina en un pati a l'hora de menjar i un matí fresc en el barri xinès en l'hora de més concurrència pública. Un grapat de vídues, no obstant això, va renunciar a la lluita i va fugir de la sala amb els nassos apuntant al cel. Quina vergonya que vídues de guerra hagin d'escoltar això. Tanquem cometes. Serà millor escoltar-ne un fragment, encara que sigui només per veure si algú reconeix el so d'una gallina en un pati a l'hora de menjar, en aquest violí de Hilary Hahn, desxifrant el darrer moviment del concert per a violí d'Arnold Schoenberg. Thank you. Els músics criticats no tenien gaire bon concepte dels seus crítics, com és d'esperar. Sibelius, per exemple, deia que la professió de crític musical era la més inútil del món. Puccini, més realista, recordava que en cap ciutat del món hi havia una estàtua dedicada a cap crític. En tot cas, potser la resposta més contundent a una opinió desfavorable va ser la que donà Max Reger a la crítica d'una obra seva que hi havia publicat en un diari el crític Rudolf Louis. Reger li envià un telegrama amb el següent text. Obrim cometes. Benvolgut senyor Rudolf Louis. En aquests moments em trobo en la cambra més petita de casa meva. Ara mateix tinc la seva crítica al meu davant. En breus instants serà el meu darrere. Atentament, Max Reger. Tanquem cometes. El cas és que no entenem com un home que va compondre aquestes simpàtiques variacions sobre un tema de Mozart podria mereixer una mala crítica. El pitjor crític d'un compositor era un altre compositor, doncs també es criticaven amb paraules malsonants o amb cruels ironies entre ells. He dit amb paraules, però també ho feien amb música. Per exemple, el compositor hongarès Béla Bartók va introduir musicalment en el seu concert per a orquestra una crítica al compositor rus Dmitri Shostakovich. En aquella època, l'any 1944, el món estava en guerra i Bartók es trobava exiliat als Estats Units, malalt i passant penúries de tot tipus, quan un dia, per la ràdio, va escoltar aquest tema de la setena sinfonia de Shostakovich que en aquells moments estrenava en directe una orquestra americana. La simplicitat d'aquest tema sembla que neguitejà a Bartók, que el ridiculitzà d'aquesta manera dins de l'obra que estava en aquells moments component, el concert per orquestra. Així. Escoltem sencer aquest intermezzo interruptor del concert per orquestra de Bartók, on el compositor hongarès fa una crítica musical d'una altra música amb música. Thank you. Per a ser crític musical, naturalment, caldria tenir uns sòlids coneixements de teoria musical. I perquè no et sentis al·ludit per Bernard Shaw quan et diguin eunuc, també de pràctica musical, tot i que de vegades hi ha casos en què l'únic que cal és tenir el que el crític de Bach, Schiff, recomanava, que és bon gust. I la interpretació que ara escoltareu n'és el millor exemple del que us dic. Amb ella us podreu entrenar en el difícil art de la crítica musical. Bé, no tan difícil. No us queixareu, que us ho poso fàcil. Millor dit, la inefable cantant Florence Foster Jenkins us ho posa molt fàcil, perpetrant aquest número del ratpenat de Johann Strauss, fill. Aparteu les criatures.
My profile's green, and fair my cheek, where nature shows her skill. Je ne souhaite, not convincing yet, I think you're sure I will. So look through your glasses and see, my costume, my air of grandee.
Després d'escoltar això, com una vegada va dir el pensador britànic Samuel Coleridge. Obrim cometes. Els cignes canten abans de morir. No estaria pas malament que, de tant en tant, algun cantant es morís abans de cantar. Tanquem cometes. Una de les crítiques més desagradables que pot rebre un compositor és la de plagi. És a dir, el d'haver copiat una música d'un altre compositor. Aquesta és l'acusació que li van fer al més gran compositor de bandes sonores de la història, John Williams, al voltant de la seva mítica partitura per a la Guerra de les Galàxies. Diuen que el tema principal és prestat del tema que el compositor Eric Von Korngold va compondre per a la pel·lícula The King's Row. Comprovem si aquesta crítica té fonaments. Primer, el tema de Williams. I ara el tema de Korngold que diuen va copiar Williams. A veure si s'assemblen. Doncs sí, sembla que s'assemblen, potser mica massa. Deixem que el tema original de Korngold clogui el programa d'avui i no el critiqueu massa. Ja sabeu,